Ens acompanya el periodista i filòsof Josep Ramoneda, que aquest dimecres ha protagonitzat la conferència La democràcia i els seus enemics durant la presentació de la 28a edició del curs d'estiu de la Unipau. Bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Bon dia, gràcies.
Quins són els enemics de la democràcia?
N'hi ha molts, no? Enemics externs i enemics interns. Jo crec que en aquest moment hi ha, per sobre de tot, dos grans enemics de la democràcia. Un és la desigualtat. La desigualtat ha arribat a uns nivells en el primer món, en l'interior de les societats de l'anomenat primer món, ha arribat a uns nivells sense precedents, i una democràcia, si no hi ha unes condicions mínimes d'igualtat, és molt difícil que es mantengui. Crec que aquest és el problema principal en el moment actual. Però no és l'únic. Primer perquè aquest nivell de desigualtat adquirit no és casual, és conseqüència d'un procés en què la política ha perdut d'una manera paulatina capacitat de control sobre el poder econòmic. I és un procés que va començar, en certa manera, els antecedents immediats, podíem remuntar-los més lluny, però va començar als anys 80, i que ha anat produint unes societats, diguem-ne, cada vegada més individualitzades, més dessocialitzades i cada vegada més sotmeses a una visió molt reductiva de l'home com a ser estrictament econòmic, no? I aquest desenvolupament ha generat aquests graus de desigualtat extraordinaris que fan molt difícil la cohesió necessària, els equilibris necessaris perquè una democràcia sigui viable, no?
En aquest sentit, podríem dir que la democràcia actualment només serveix a alguns, o alguns se serveixen de la democràcia per perpetuar-se?
Més aviat seria així, no? Però és que sobretot el que hi ha és un gran deterioro de la democràcia, no? Veiem un deterioro institucional. Les institucions cada cop depenen més de factors externs, del que se'n diu poders contramajoritaris, i per tant cada vegada tenen menys autonomia, són més incapaces de posar límits en els abusos de poder i són menys capaces de produir unes polítiques pròpies, no? L'expressió màxima d'això és això que sentim dir tantes vegades, de que no hi ha alternativa. Si no hi ha alternativa, no hi ha democràcia. És a dir, si és veritat que només hi ha una política possible, si governi qui governi farà el mateix, llavors és que no hi ha democràcia. Això em sembla que és una pura evidència, no? I això que no és veritat, que no hi ha alternativa, s'ha convertit en un tòpic ideològic cada vegada més assumit per les societats, no?
En aquest sentit, la democràcia que tenim ara l'estem patint més que gaudint?
Bueno, esclar, podríem patir coses pitjors, vull dir, podríem estar encara pitjor del que està en aquest moment, no? Però el que sí que és cert és que ha arribat a uns nivells de deteriorament considerables. Tenim en aquest moment exemples manifestos a la vista, no? A Grècia s'acaba de perpetrar una cosa que ja no es tracta de polítiques d'austeritat, es tracta directament de polítiques de brutalitat o de crueltat, no? És a dir, quan un govern decideix sense avisar tancar la televisió pública de cop en una hora determinada, un dia a la nit, i s'ha acabat i tothom fora, això no entra dintre els paràmetres del comportament civilitzat mínim constitutiu d'un funcionament democràtic, no? I per què ho fa aquest govern? Doncs perquè té unes exigències des de fora que li obliguen a fer-ho. I aquestes exigències d'on venen? Bueno, doncs venen per un cantó de les amenaces i dels poders econòmics, i per un altre cantó de les decisions d'un poder molt poc democràtic, que és el poder de la Comissió Europea, que és un poder, diguem-ne, fet per cooptació de dirigents polítics molt allunyats de la normal transferència democràtica, no? I tot això és una bola, diguem-ne, que va debilitant, no? La mateixa Grècia, on s'ha pres aquesta decisió ara, doncs, en un moment donat, van obligar amb un president a plegar, van forçar unes eleccions, les eleccions van donar el resultat que volia la Unió Europea i les van fer repetir. això no és democràcia, no?
Si els partits polítics doncs, no serveixen doncs, per al fi que teòricament estan, doncs, se suposa que han de servir, podem dir que són enemics de la democràcia en aquest cas?
No, els partits polítics en aquest moment no fan les funcions bàsiques que se'ls havia de demanar en una societat democràtica. Fan malament la representació dels ciutadans, no doten de quadres polítics solvents per la gestió de les coses públiques, viuen instal·lats en una mena de casta molt promiscua amb el diner i molt allunyada de la vida real dels ciutadans, i han perdut de vista l'horitzó de la ciutadania, és a dir, la manera en què parlen els governants de coses tan dramàtiques com l'atur, per exemple. Bueno, dona la sensació de que no són capaços de mirar els ulls amb una persona normal i corrent, diguem-ne, no?
I davant d'això, la ciutadania, què hi té a dir o què pot fer-hi?
Hi ha una cosa que a mi em sembla clara, ho deia no fa gaire Galbraith Jr. en una entrevista al País, la política ha de canviar i només els ciutadans poden aconseguir que canvi, perquè és difícil d'imaginar que des dels propis partits polítics, que són els que haurien de prendre la iniciativa reformista, això canvi. No?
Aquí a Catalunya tenim la doble situació, doncs, que estem patint tot el que pateix Europa en general, però més tenim el dèficit democràtic de voler consultar el poble, i que l'estat espanyol sembla que de moment no ho permet. O sigui, en aquest sentit, l'estat espanyol és enemic de la democràcia?
Bueno, és evident que en aquest moment hi ha una diguem, una confluència de crisis en aquest país, no? A més de la crisi econòmica que ja fa temps que s'ha convertit en una gravíssima crisi social, estem en una situació de conflicte, diguem-ne, jo diria, d'esgotament del règim sorgit de la transició. Va sorgir de la transició un règim, aquest règim s'ha esgotat i s'ha esgotat en totes les seves dimensions. Els grans partits que van articular aquest règim, PP i PSOE a Espanya, CiU i PSC a Catalunya, estan caient a trossets, estan en una crisi profundíssima i amb una desorientació molt gran, no? En el context d'aquesta crisi hi ha el fracàs en un dels objectius del règim de la transició. El règim que va sorgir de la transició, un dels objectius era trobar la manera d'encaixar Catalunya i el País Basc a Espanya. 35 anys després, 35 anys d'existència d'aquest règim, i estan més a prop de la porta de sortida que no pas estaven en aquell moment. Per tant, aquesta és la realitat de la crisi profunda política que s'ajunta a totes les altres crisis que hi ha en aquest país, no? I per tant, doncs, estem en una fase de tot això, però és evident que en aquest moment està posada sobre la taula la qüestió de la legitimitat democràtica, no? I el govern espanyol i els partits espanyols en general, l'excepció, l'únic que s'ha pronunciat en contra és Izquierda Unida, diguem-ne, col·loquen la legitimitat legal com a barrera davant de la presumpció de legalitat democràtica, no? Aquesta és la situació en la que estem.
Vostè preveu una revolució ciutadana?
No veig massa...
A l'estil em refereixo doncs, del que ha passat doncs, als països del Magreb o als països àrabs, doncs, de la gent sortir al carrer i prendre les places.
Jo, francament, no veig un estat d'esperit molt que vagi en aquesta direcció. Vivim en societats, a diferència d'aquestes a les que et feia la referència, vivim en societats que han arribat a uns nivells de benestar molt notables. Els seus ciutadans viuen en aquest moment en una situació molt complicada. Jo feia temps, no sé si havia vist mai una crisi en la que hi hagi desplaçament a tots els nivells de l'escala social, la por a perdre més encara pesa molt, i per tant en aquest moment encara veig més por que capacitat de transformació de la indignació amb alguna cosa, el qual no vol dir que hi ha hagut i hi haurà mobilitzacions, no? Probablement també una de les coses que falta és ser capaç de construir mobilitzacions d'un altre tipus i mecanismes doncs, que facilitin la transformació en política de les coses que es facin, perquè en el fons el problema sempre és aquest, no? Com es passa del moviment social a la transformació política.
Ja per acabar, com s'explica vostè que les èlits doncs, socials i econòmiques que hi havia fa 40 anys en aquest país siguin les mateixes, o siguin els seus nets, els seus fills, i sembla com, no, com si res no hagi canviat. I estem en una situació una mica, podríem dir, encara de transició.
Jo això no estaria tan literalment d'acord, diguem-ne. Hi ha hagut evolucions i mutacions significatives en les èlits, no? Jo el que passa és que crec que a partir d'un moment determinat, i especialment a partir d'aquesta mena de bogeria dels anys 90 i de la primera dècada d'aquest segle, les èlits s'han escapat, les èlits s'han anat de la societat i estan... s'han allunyat i, no, i els hi costa molt registrar els paràmetres de la societat, no? Viuen en un altre món, jo diria que en molt bona part viuen en un altre món.
Per què aquesta regressió del pensament i doncs d'aquest tirar endavant que va protagonitzar doncs, fa 30 anys la transició?
Bueno, és que han canviat moltes coses, no només aquí, sinó en el món. És a dir, en aquell moment hi havia un projecte bastant compartit d'intentar ser un país, el que Espanya no havia set, que és un país normal en el marc europeu, un país més d'Europa. Europa des de llavors ha canviat una barbaritat, hi ha hagut un procés d'hegemonia conservadora d'una gran envergadura. Hi ha hagut un procés de globalització que ha fet que el poder econòmic sigui global, mentre que el poder polític segueix sent local i nacional. Per tant, tot això genera una sèrie de desajustos que expliquen la situació en la que estem.
Doncs, professor Ramoneda, moltes gràcies per atendre el Quad.cat i fins a la propera.
Moltes gràcies.